Portaveus, el programa de contingut polític i municipal a la Cala RTV. Els dimecres a les 11 del matí i en diferit a les 6 de la tarda i les 10 de la nit. Cada setmana escoltem les opinions dels representants dels partits polítics municipals. Aquesta setmana, Xavier de la Fuente, regidor del Partit Socialista de Catalunya. Portaveus, el programa que cal escoltar per estar al cas del que passa a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a la Cala RTV. Què tal? Molt bon dia, benvinguts al programa Portaveus, al programa de contingut polític de la Cala Ràdio. Cada setmana tenim l'oportunitat d'escoltar les opinions, els raonaments, els posicionaments dels diferents partits polítics amb representació municipal. Avui és el torn del Partit Socialista, del Partit dels Socialistes de Catalunya, un dels dos membres de l'equip de govern municipal i està representat pel seu portaveu, Xavier de la Fuente. Regidor, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Sempre comencem el programa si donant l'oportunitat de si hi ha alguna cosa que contestar a opinions o a programes anteriors. En tot cas, sí que hi ha una cosa que m'agradaria preguntar-li o m'agradaria saber la seva opinió al respecte, i és una mica la insistència del grup municipal d'Entesa per la Cala, manifestant que no calia vendre la residència, que l'Ajuntament podia fer front amb diferents fórmules per evitar la venda, i que fins i tot un cop pagada pues podia ser un puntal en quant a les inversions, és a dir, que dels recursos que entren del lloguer o de la concessió de la residència, que podia donar peu a ser una pedra de toc econòmica per a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
No vull insistir molt. Jo ja sé que per alguns hem fet el pitjor que es podia fer, per altres crec que estan veient que és el que ens tocava fer, i no vull insistir molt, sinó que crec que, sobretot, a mi m'agrada escoltar tothom, i vull dir que màxim respecte al senyor Espuny, però crec que tots aquests arguments que utilitza de que no hem sabut renegociar el finançament ni aprofitar totes les fórmules legals possibles i que se podien haver fet 50.000 coses abans, només puc dir una cosa molt simple, i és que, home, si era tan fàcil, si teníem totes les... ja era tan fàcil arreglar aquest problema, doncs és molt senzill, perquè no ho va aplicar. Van estar una sèrie d'anys al govern i o no es van atrevir o no van saber, i ja està, i tocava fer això ara. Jo ho entenc i respecto les opinions, i que a més segurament si jo estigués a l'oposició pues també utilitzaria el tema per a tirar-li el cap a l'equip de govern, però d'això a certes afirmacions o aquestes solucions a bou passat, no? A toro passat, la pregunta seria: i per què no ho vau fer? Ja està, no hi ha massa més a dir, no?, amb esta qüestió. I res, vull dir, és aquestes coses que crec que ara ja hem d'avançar. Jo crec que lo important de tot això ara és anar buscant solucions al municipi, i ara que hem aconseguit reduir mínimament un deute i entrar dins una mínima normalitat, és sobretot encertar en què anem a invertir i quines són les inversions de futur, perquè hi ha la tendència per part de tots a intentar fer piràmides o catedrals o coses grosses que després, les hem de mantindre, necessiten personal, vull dir. Ara jo crec que és un moment que, ara que hem reduït i estem començant a recuperar diners que no s'havien pogut recuperar, i posar una mica al dia també tot el tema de pressupostos, sobretot amb la despesa i amb el que ens toca pagar a cada veí, doncs, bueno, ara el que toca és encertar amb les qüestions que hem de fer. Però és que el tema de la residència és que era pràcticament inapel·lable, vull dir, o fèiem este pas o entràvem ja en una dinàmica molt conflictiva, i este bucle que portàvem tants anys dins de l'economia, que jo crec que la cala es mereix ja un canvi de tercio, un canvi de moviment, i llavors era necessari fer-ho. Segurament a ningú li ha agradat fer-ho, però s'havia de fer i algú ha de prendre decisions, per això estem al govern.
Precisament vostè ha nomenat el tema del cobrament d'alguns deutes, que se n'ha parlat aquí en aquesta casa, de que també s'estan puguent cobrar deutes antics de gent que devia a l'Ajuntament, i segurament no estem parlant de particulars, i que contribuïen a millorar també la situació econòmica municipal, i des d'Entesa es comentava que, clar, que ara s'han cobrat precisament perquè ells van encetar les gestions.
Bueno, el que ha de parar és sentar-se, analitzar, i després utilitzar els recursos que un té, i els recursos que tenim, en aquest cas, tant recaptació com des de secretaria, evidentment, primer apuntant a on hi ha els problemes i després anant a reclamar a qui pertoca, i espero que no sigui l'últim deutes pendents que té l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament, clar, quan te veuen, és com diria, com l'animal ferit, no? Aquí ataca el lleó, l'animal ferit, llavors si veuen un Ajuntament dèbil econòmicament, pues tothom agafa i aprofita i intenta emportar-se el tall del lleó, no? El dir, mira, pues ara que em toca negociar això, pues ara t'apreto, o ara t'amenaço, o no ho sé, amenaço, vull dir, és una manera de parlar, no? Ara intento, pues, no complir les meves responsabilitats econòmiques, no? I això, pues, és normal. Jo crec que cada vegada en aquest aspecte l'Ajuntament estem donant una imatge de més seriositat amb tot aquest aspecte, i l'hem de seguir mantenint, vull dir que hem de seguir reclamant, perquè hi ha moltíssims deutes que encara l'Ajuntament té, i quan a l'Ajuntament li ha caigut alguna sentència, diguem-ne, desfavorable, no t'han vingut a perdonar ni un cèntim d'euro. Llavors hem de seguir amb aquesta línia, perquè crec que no és només la gestió política, sinó el que els propis veïns de la cala es mereixen, que és que tothom pagui el que li correspon i amb això poder seguir invertint, no? I aquesta és la línia que estem portant, i llavors des d'aquí jo crec que s'ha fet molt bona feina des de des de recaptació, amb els temes estos, i secretaria, evidentment, ha tingut que ficar-se les piles, i evidentment ens hem assessorat jurídicament, i a poc a poc, pues, anem avançant en este aspecte, no? I evidentment el paper de la cala gestió, que havia quedat com un paper secundari, pues, bueno, se li ha donat una altra vegada una predominància, que este era l'objectiu principal, no? que era intentar anar fent aquestes funcions, sobretot amb el tema de l'IVA, però també amb aquests aspectes, no? Llavors, pues, hi ha temes que van directament, els ha de demanar recaptació a l'Ajuntament, i altres s'han de demanar des de la cala gestió. Llavors, aquesta combinació està fent que estem donant bons resultats, no?
Precisament quan parlàvem de cobrar deute, ens referíem a l'anunci que ha fet l'Ajuntament de que la cala gestió havia pogut cobrar un deute antic de 1.300.000 euros que havia pogut retornar a l'Ajuntament, diguéssim, i reduir els 4 milions que en el seu moment l'Ajuntament va haver de cedir a la cala gestió, i que això, pues, suposava una millora important en la reducció del deute.
És un tema delicat, perquè va haver gent al seu moment, i jo sempre he sigut molt clar en aquest aspecte, que va utilitzar la cala gestió per a altres qüestions, i aquestes altres qüestions no és només que al final algú s'embutxaqués uns diners, sinó el fre que va suposar pel poble de la cala el no poder desenvolupar en temps i forma tots aquests projectes, no? I tenim diversos exemples encara empastrats, molt empastrats, com pot ser el 22B1, com pot ser molts temes a urbanitzacions que no s'han acabat de desenvolupar, i és importantíssim. Estos temes, quan busques d'on surten, com se van generar, pues déu-n'hi-do, no? El mal ús que se'n va fer políticament, no? Llavors això tots hem de ser responsables, i ara que hem aconseguit començar a reduir este deute, també hem de ser responsables en encertar el que necessita el poble, perquè jo volgués vull 10 autopistes, vull 1.000 coses, però hem de saber, o sea, si el primer pas no l'encertes i caiem en la tentació de tornar-nos a endeutar sense buscar les solucions als temes importants, pues tornarem a estar igual. Llavors el poquet que hem pogut avançar, pues ho recularem. Llavors sí que hem de ser responsables, i no ho dic només pel govern, ho dic per l'oposició, perquè l'oposició també té molt a dir en molts temes d'estos, no?
Vostè ha tret el tema del sector 22B1. Després de la presentació o de l'enviament d'un grup de, bueno, d'un escrit per part d'un grup de propietaris a la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, demanant que es repensés una mica o la reversió de la situació urbanística, hi ha alguna notícia més al respecte?
Això ara està en mans de la CUTE, que ha de dir què pot significar fer aquesta reversió, que pot comportar sobretot l'aspecte municipal, però també l'aspecte dels propietaris que en el seu moment van accedir a que es pogués fer aquest projecte, no? Llavors no puc dir gaire cosa més sinó esperar a veure aquesta resolució. Jo ja ho vaig dir al seu moment, m'hagués agradat poder parlar més i intentar buscar solucions intermitges. Quan es va, al seu moment, se va fer diferents viatges a Barcelona, conjuntament amb l'alcaldessa, es va parlar amb el que llavors era el responsable de territori d'urbanisme i també amb l'actual responsable, i evidentment és molt complex desencallar un tema que neix bastant atrotinat a nivell de càrregues fiscals, no? A partir d'aquí entenc els veïns, màxim respecte, però almenys jo, mentre tingui la responsabilitat d'urbanisme, el que intentaré és que puguem sortir amb una solució acordada, si és possible, sense perjudicar el mínim possible a tothom, no? Perquè és que les càrregues són impossibles, però bueno, ara ja això, diguem-ne, està en mans de la CUTE, que digui el que ha de dir, i una vegada tothom sàpiga exactament, tant jurídica com tècnicament, el que pot significar, llavors haurem de decidir entre tots, sentar-nos i a veure, buscar la millor solució, tant pels veïns com pel poble. Jo és el que veig. Jo crec que aquest model, i ho he dit més d'una vegada, seguir creixent a urbanitzacions i no créixer com a poble comportarà segurament la desaparició d'aquest sentiment o d'aquesta manera de ser de poble, no? I això és important, que busquem la manera de que la cala com a cala tingui aquesta entitat, que el que vingui aquí entengui que és la cala, i hem de fer aquest esforç, no? Llavors no és un tema fàcil, és un tema que ens l'hem trobat, que fa 15 anys que va, i és un tema de bastant mala solució, però ho hem d'intentar, com a mínim és el que penso,
Més temes, perquè des de l'Ajuntament també s'ha anunciat que el servei d'ambulància del SUM torna a cobrir el servei 24 hores al dia, 365 dies a l'any, a partir de contractacions que així ho fan possible. Aquesta entenc que és una bona notícia, no?
Evidentment que és una no bona, boníssima notícia en tots els sentits. Nosaltres, per les peculiaritats de la nostra ubicació i per l'estructura diguem-ne comarcal, pues estem com en una punta, no?, de les Terres de l'Ebre, i això sempre ens ha significat des de... jo recordo quan havia estat, jo vaig estar 2 anys fent campanyes forestals aquí abans de ser bomber professional, i llavors portàvem l'ambulància, la portàvem els bombers, i bueno, jo inclús recordo algun accident molt greu, i la importància de tindre una ambulància aquí i el que significa, no? I sobretot al marge, no? Vull dir, som un poble turístic i evidentment la gent, quan hi ha un accident important, necessita ser atesa l'abans possible. Evidentment que el servei de salut està al damunt, i tenim el SEM, i cada vegada ens estem coordinant cada vegada més, tenim bombers, tenim Mossos, tenim una protecció civil, i això junt amb una ambulància, amb els seus tècnics i els seus sanitaris, pues és una garantia. Vull dir, no és un fet que jo he explicat, mira, i ho parlo, la gent gran, ara, per exemple, em penso ja una moció sobre l'ictus, pues és evident, un ictus a aquestes distàncies, si no t'atenen ràpidament, les conseqüències poden ser molt greus, sigui gent jove, gent gran o qui sigui, no? Llavors és molt important que t'atenguin l'abans possible. A vegades, com són serveis, tant SUM, AISEM, bombers, Mossos, doncs per la seva manera de funcionar no estan aquí directament, i és molt important això, que este servei estigui reforçat. També hem de fer números. Vull dir, jo no m'amago mai, també ho dic de la ràdio, també ho dic de tots els serveis que donem. S'ha de fer números, i a vegades quan la gent se queixa, oh, que paguem massa, és que si els impostos i no sé què, bueno, però és que els impostos serveixen per això, per a millorar els serveis. Per a mi la ràdio és un servei públic, per a mi el SUM és un servei públic, i de cara a la gent del poble, i estos serveis és necessari fer números, si no, no és impossible mantindre això, no? Vull dir, no sé, si és l'any que ve o l'altre, s'ha de renovar, per exemple, l'ambulància, i una ambulància d'estes jo sí que sé el que val. Perquè has de passar tota una sèrie de manteniments, proves, uns equips especials, vull dir, bueno, doncs és un servei que estem tots d'acord, tots els partits polítics estem d'acord en que l'hem de tindre, i això té un preu, i bueno, doncs, qui vol uns serveis, doncs, ja sabem, ens toca doncs, mantindre'ls, i els polítics ens toca doncs, fer que funcionin les 24 hores, i que funcioni el millor possible, amb la qual és una gran i bona notícia, i hem de seguir amb aquesta línia i, bueno, i fer números.
Clar, la nostra població és una de les poques poblacions d'aquest nivell que té una ambulància municipal.
No, és l'única. És l'única a Catalunya que té una ambulància pròpia. És l'única. És un compromís que es va agafar políticament, i és evident, és una garantia. Bueno, ara ens toca fer altres coses, no? Importants, que és els accessos, tota la quantitat de gent que viu a urbanitzacions, els camins que hem de ficar al dia, treballar lo de la solitud no volguda, tot això, treballar conjuntament, serveis socials. El SUM té un paper aquí important, jo crec que no és només el corre ara ja, sinó també pot fer moltes altres tasques que jo crec que quan agafi jo l'alcaldia, doncs cada alcalde fica quins són els serveis que vol donar a la ciutadania. Jo crec que este és un servei molt important, i que a més el podem millorar, i no per més recursos, sinó perquè el tenim i que pot servir per moltes coses.
Més coses. La nostra població no està exempta, donada la relació que tenim cultural, històrica, social, amb el sector pesquer. I, bé, ara fa pocs dies assistíem a un acte de protesta al voltant de la confraria de pescadors davant de noves limitacions per part de la Unió Europea en un reglament europeu que obliga els pescadors a fer tota una sèrie de compliments de burocràcia que bueno, els pescadors entenen que s'ha sobrepassat una mica el límit, i clar, és una situació que, bueno, que pareix que després de les últimes reunions això s'endolcirà una mica, no? Però que cada dos per tres estem amb el mateix, no?
Sí, sí, nosaltres el que volem, absolutament al costat dels pescadors, jo crec que tots els partits ens hem posicionat al costat dels pescadors, la pesca, ja ho han dit tothom, no cal repetir-ho massa, però és part de la manera de ser dels caleros. Este poble va néixer gràcies a la pesca i hem de seguir treballant. I què és el que està passant? Per què estan tan enfadats els pescadors i tenen tota la raó del món? Pues que hi ha un excés de burocràcia. Bàsicament, massa papers, massa controls, massa tràmits. La normativa europea està mal adaptada i això està clar que per això hem donat suport explícit, des del conseller de Ramaderia i Pesca, des de tots els estaments, des del director general de Pesca, des dels que tenim més propers, no? Regidors, tots hem de treballar perquè la reglamentació europea, el pla este plurianual de la Mediterrània, l'hem de canviar. No podem seguir amb aquestes normatives tan generals i no podem seguir que entenent o fent que mirant cap a un altre costat el Mediterrani té les seves característiques. No es pot estar un pescador i una barca menuda, no poden estar dues hores fent paperassa perquè algú des d'un despatx ha decidit des d'Europa, sense conèixer la realitat nostra, hagi decidit que hasta les barques menudes d'aquí dos anys han de fer, és impossible un pescador amb una barca sol o dos pescadors i que un tingui que estar i no sé quantes hores abans d'entrar, això és impossible. Llavors necessitem menys burocràcia, adaptar les normes al Mediterrani i està clar, tots ja hem treballat, ja hem fet la feina, hem demostrat que el mar se pot protegir, els propis pescadors són els primers interessats i a més el que no podem fer és permetre que s'ofegui el sector i llavors necessitem una legislació molt clara que sigui pràctica i realista. Llavors, en aquest aspecte, això, insistir, el pla este, el MAP, el pla plurianual este, s'ha de dissenyar amb criteris s'ha dissenyat amb criteris generals, no pensant en nosaltres, no? I no té en compte com funcionem aquí. Bueno, a la pràctica hem de reduir aquesta burocràcia i hem de facilitar la feina. O sigui, estem d'acord en que ha d'haver controls, però no este sense sentit, en el qual aquí estarem treballant colze a colze per poder buscar solucions. Vull dir que estem absolutament amb el sector i no cal que ho dubti ningú. Vull dir que està clar quina és la posició i el que volem aconseguir. Hem de canviar aquesta legislació europea.
Clar, però això cada... acabem de sortir de lo dels dies de pesca, de la possible reducció al manteniment de 143 dies i tal, i al cap de 3 setmanes o 2 setmanes torna a sortir un altre bolet. I ara pareix que s'endolcirà una mica el tema d'aquestes limitacions o d'aquestes necessitats burocràtiques perquè de pesar tot el peix abans d'arribar a la llotja, d'avisar 4 hores abans quan de l'hora d'entrada a port, tot això. Però clar, qui t'assegura que d'aquí 3 setmanes no torna a sortir una altra cosa, no?
Mira, tots estem d'acord en que hem de protegir el mar i el que no podem fer és ofegar el sector. Llavors, totes aquestes propostes, el que hem de fer és... que, clar, no ho podem fer des d'aquí només, ho hem d'anar a Europa i ho hem de defensar allí. I el que hem de fer és que es canvi aquesta normativa. S'ha de canviar, no té sentit. Vull dir, que hi haguin els controls que hagin d'haver, però no li carreguis la feina als propis pescadors, perquè és que et carregues el sector. Llavors... A part d'aconseguir més dies de pesca de que puguin feinejar, pues el que hem d'aconseguir ara és que s'adaptin les normes a les realitats, i no li podem demanar coses impossibles a un sector que ja la feina que tenim per anar trobant gent que es vulgui dedicar a la pesca, no? Llavors s'ha de fer normes clares, normes justes, normes que tinguin sentit, i este sense sentit que s'ha planejat pues s'han d'adaptar al Mediterrani. Jo ho entenc que tot, aquí s'ha donat, diguem, tu mires la llei catalana de pesca i aquí ha participat tothom, tot el sector, els pescadors, la gent més, diguem-ne, purista de defensa de la mar, i tots, aquí s'ha fet la feina. Los caladeros s'han recuperat, el que no pot ser és que la millor per una espècie que aquell any no va gaire bé, te carreguis tot el de més. Llavors, no pots acabar carregant tot això als treballadors, no? Llavors, hem d'anar a Europa tots junts, jo ho vaig dir el primer dia, i hem de canviar el pla plurianual, l'hem de canviar, l'hem d'adaptar al Mediterrani, és que no hi ha més.
Anem avançant, perquè tenim un pla de prevenció d'incendis que s'està gestionant des de fa temps. S'ha fet la feina sobre el terreny. A més, pues, també es va demanar ajut extern per a acabar de consolidar tot el que és la planificació d'aquest pla, i pareix que, bueno, l'última vegada que vostè va estar aquí ja estaven esperant que qui s'ho havia de mirar acabés de posar quatre punts sobre les is i acabés d'enllestir-ho per donar-li una solució definitiva, no?
Sí, ha hagut alguna petita reclamació o puntualització per part de tècnics del departament. En concret, nosaltres, encara que som, diguem-ne, Terres de l'Ebre, hi ha uns plans que s'agafen com te diria, com les carenes, com cadenes muntanyoses. Nosaltres perteneixem a la de Tivissa-Boix, no? Hi ha un pla específic per esta serra de fa molts anys, on ja marcaven una sèrie de coses que al moment de la redacció pues, no les coneixíem, no? Llavors els tècnics del departament corresponent ens van anar a puntualitzar que s'ha d'ampliar algunes franges, sobretot a la zona de Sant Jordi Bosch, perquè afecta una franja vegetal àmplia, que allí s'haurà de fer una franja més ampla, no? I, bueno, evidentment van dir que sí, aquestes coses, pues, hasta que s'ho miren, s'ho tornen a mirar, i justament ja teníem el ple, ja havíem fet la reunió per preparar el ple i la comissió informativa, i encara no ens havia arribat, i el mateix dia ens va arribar. Llavors, el tenim, i només cal aprovar-ho pel ple. No sé si serà ja el pròxim ple, o haurà un ple especial per aprovar els pressupostos, el que sigui, i intentarem introduir-ho allí. La qüestió és que agafem un compromís els pròxims 4 anys de treballar per la seguretat contra incendis, perquè hi ha llocs especialment sensibles i no podem anar jugant amb això. Llavors, ens hem d'adaptar i hem de fer la burocràcia, i ara hem de fer la part pràctica, que és fer aquestes franges, arreglar aquests camins, aquests llocs, aquests punts d'anclatge o aquests punts que els bombers troben prioritaris que hem de netejar. Pues això és el que ara ens dedicarem, no? I ara pues, tocarà sobretot la part que dic jo sempre que és tan important, que és parlar sobretot amb els veïns afectats per a que coneguin tot el pla, la part que ens toca a nosaltres com a ajuntament, la part que els hi pot tocar amb ells com a veïns. Si són urbanitzacions, funciona diferent. Si vius a disseminats, pues, també tindràs que fer la teva petita part, però entendre que no és una càrrega per a tu, sinó que és un tema de prevenció per a tu. I aquí estem, vull dir que seguirem nosaltres la prevenció, no només d'incendis, hem de seguir tota la resta de riscos que existeixen. És una realitat. Ara, estos dies, desgraciadament, ho hem estat veient amb Rodalies. Aquí ja teníem un pla que es diu Ferrocat, que té la Generalitat, i el teníem adaptat, i bueno, pues, pot passar que un dia o per nevades, o per esllevissades, o per un accident, doncs te pots trobar que aquí te vingui algú i et digui, escolta, has d'acollir a 400 persones que venen en tal tren, i tu has de tindre uns espais preparats, un sistema que ara es millorarà, que es ficarà en posta, un centre logístic on hauran el que abans demanàvem i te tenien que portar llits de no sé on, perquè és impossible que cada ajuntament tingui tot això preparat, t'ho porta mitjançant Creu Roja o alguna altra organització, doncs ho tindrem ara aquí en posta, no?, d'aquí un temps, i això és molt important, i bueno, i ens hem d'anar adaptant, no?, qualsevol problema que pugui haver, doncs que també tinguem capacitat per a rebre nosaltres gent.
Clar, aquest dijous hi ha ple, entenem que si no passa aquest dijous, com a màxim seran dos mesos al pròxim ple ordinari,
sí,
que es produeixi.
Sí, això no? Com a màxim, sí.
Més coses, per exemple, el tema del GR92, que els últims aiguats van provocar diferents desperfectes i després de la seva detecció s'ha hagut d'anar resseguint el tram que ens afecta, el tram local, el tram municipal, per detectar i fer una mica d'estudi de com ha quedat en general, quina situació ha quedat tot aquest tram, no?
Bueno, per fortuna no ha sigut el Glòria ni el Filomena, que va fer moltes destrosses al tram del GR, però sí que ha hagut afectacions, ha hagut una caiguda d'una casa, ha hagut una caiguda d'una timba, també amb els recorreguts que vam fer conjuntament amb el centre excursionista i els voluntaris de protecció civil, vam detectar un altre punt que hi ha risc de caiguda de quan passa la gent, hi ha risc de que caiguin uns blocs que s'han d'acabar d'estabilitzar o a veure quina és la solució que li donem, no? A la punta de l'àliga, no? Llavors, quan hi ha uns aiguats, pues, és el que sol passar. Esta vegada no ens ha caigut intensament, però sí la quantitat ha sigut important, i les terres, ja sabem que tota la plana de Sant Jordi i tota la zona nostra és una zona, diguem-ne, de terres que baixen. No som un terreny consolidat, no? Són platges quaternàries que són d'avingudes de rius o de temporals, i això quan camines pel GR també ho veus, que trobes mig fòssils allí que són de potser fa 10.000 anys, i esta plana al·luvial, pues, bueno, és tendent a ser erosionada i canviar contínuament, i això ho estem veient, i el canvi climàtic, evidentment, tots recordem la part del Glòria, el salt de l'aigua, que allí abans d'arribar a l'Estany, a les Salines, pues, allí pràcticament 3-4 metres de costa se'n van anar. I bueno, pues hem d'estar preparats cada cop més, no?, amb estos aspectes, no? Vam contactar amb costes. Jo crec que és molt important coordinar-se les administracions. Crec que això no és una guerra individual d'un ajuntament sinó que ens hem de coordinar. Llavors s'ha parlat amb costes. Nosaltres li enviarem els informes que ha fet tant la policia com Protecció Civil o jo mateix que he vist coses. Tot això es farà arribar a costes, i costes és la que ha de garantir este dret de pas, que són estos 6 metres, i pues, bueno, si ha de ficar alguna actuació o ha d'arreglar algun tram, pues ara el que hi ha és provisional, no? Este dia es va anar, passat a la platja de la Llenya, va caure un tros molt important de la timba, i clar, el que han fet és obrir un pas per facilitar el pas de la gent que utilitza el GR més a l'interior, no? I sobretot demanar en aquell moment precaució, però és que quan vas pel GR sempre hem de pensar que hem d'anar amb precaució, perquè passem per llocs que el risc de caigudes a diferent nivell és important. Llavors això no és, vull dir, és el nostre camí de ronda, però hem de ser conscients de que és com anar a la muntanya, pots relliscar, pots caure, vull dir, hem d'anar amb cuidado. I bueno, pues això sempre tant Bombers ens ho ha dit, el tram, ells clar, porten tot el tram fins a l'Ampolla, agafant també terme el Perelló, i aquest any s'havien augmentat alguns els accidents. No? Llavors hem d'anar amb precaució, hem de ser conscients que no es pot anar de qualsevol manera, ho sap Turisme, Turisme informa la gent quan van i es pregunten, i clar, la gent no pot anar amb xancles pel GR.
Hosti. I cada vegada hi ha més gent que ve a fer el GR.
Moltíssima gent. El comptador este que s'ha ficat amb els diners dels Next Generation per turisme més sostenible, allí l'Estany ja ha comptabilitzat aquest any més de 25.000 persones i jo crec que no ha comptabilitzat tot l'any, però bueno, que vull dir que és una quantitat de gent que ens visita només per fer el GR, que és un, bueno, és un nivell turístic de primer ordre. Quan vam estar parlant amb diferents entitats, els dos llocs més visitats del GR92 són la zona de la Costa Brava, d'allí de Blanes, tot allò, que hi ha un camí de ronda, i l'Ametlla, vull dir que és un atractiu turístic de primer ordre, però hem d'intentar que sigui amb seguretat, la gent ve a passar-s'ho bé. No?
A part d'aquest pas alternatiu a la platja de la Llenya, s'ha hagut d'intervenir en algun altre lloc més? O...
Bueno, ara tenim un informe fet d'una caseta de, diguem-ne, la Cala, fins als anys 50, el port seu natural va ser l'Estany, no? I allí hi havia unes casetes, que ens ha costat molt contactar amb la propietària, que eren dels calafats que arreglaven. Llavors se pujava, on hi ha la caseta de la Creu Roja, allí l'Estany, allí es pujaven les barques dalt, encara hi ha unes restes que es veu com des d'allí tiraven amb els cables, suposo que amb matxos, perquè clar, les barques també a mans, els homes estaven forts, però no sé si tant, per a pujar fins allà dalt les barques, i allí els calafats feien això. Pues una d'aquestes casetes, no, al seu moment van demanar permís per a costes per a poder-ho arreglar i no sé per què, i els anys, fa molts anys, i no se'ls va donar. Ara intentarem recollir tota aquesta informació, hem quedat amb la propietària de mirar esta informació i mirar a veure si ells poden acabar consolidant este tram, perquè és que si no, allí hi ha un pas molt estret que és el que dona el que serien les fortificacions, i és important per a tots, per seguretat i perquè bueno, és una part històrica també del poble, no?
Plater, un pla que té a veure amb la implicació dels pobles amb les energies renovables, energia eòlica, energia fotovoltaica. Expliqui'ns.
Bueno, a vegades des de... no se sap ben bé què és, no? La regidoria de planificació estratègica, però la planificació estratègica el que està és treballant constantment, coordinadament amb els serveis tècnics i amb Generalitat i tots els temes, pues, per adaptar-nos a les realitats legislatives i normatives i com ha d'anar adaptant-se el terme municipal de l'Ametlla en coses com poden ser diguem-ne, energies renovables. No? El 2023 se va començar un projecte on volien que cada ajuntament dins del seu terme municipal col·laborés d'alguna manera amb tot el que és energia eòlica i fotovoltaica. Evidentment, aquí a la Cala, pues, hasta ara tot això ho teníem bastant, tot i que tenim el terme trinxats de línies d'alta tensió i de mitja tensió, i han fet al·legacions, però clar, què ens passa? Pues que tenim una nuclear a tocar i que les línies de descàrrega mos passen pel terme, que no tenim parcs eòlics, però ara allí a Tivissa, a la banda de baix, mos fotran un i es passaran les línies per aquí. No? I este pla el que te marca és que cada ajuntament, al seu terme municipal, ha de tindre unes certes hectàrees tant de fotovoltaica com d'eòlica. I això, pues, evidentment, ens ho hem d'estudiar molt bé. Això ha d'estar fet, diguem-ne, abans del 2050. Aquesta és la previsió. Diguem-ne, és una norma, el Plater, jo diria més urbanística, no? Però que compromet a tots a participar. Què vam preguntar allí? Perquè també vam anar amb els tècnics de serveis tècnics, amb alguns, i vam estar preguntant, escolti, nosaltres ja dels fons de transició nuclear ja estem fent energia fotovoltaica als edificis municipals. Els particulars estan fent, estan demanant sistemes per a reduir la despesa energètica. Vull dir, tot això comptarà? Sí, ens diuen que sí. I també es va fer una pregunta que jo crec que és molt important, que no van acabar de clarificar, però que almenys ho deixaven obert, que és, a part de la fotovoltaica, l'elèctrica, i les plaques fotovoltaiques i eòlica, el gran problema al final és com guardes aquesta energia. Perquè, clar, si produïm energia i aquest últim any a tota Espanya han hagut no sé quantes hores i dies de més que s'ha tingut que llançar pràcticament aquesta energia, doncs tampoc té molt sentit fer això, no? I s'està parlant extraoficialment de que hem d'anar a ficar acumuladors, que això doncs tindria més sentit, més que ficar, perquè em serveix a mi ficar un poste d'un aerogenerador de 200 metres si després aquesta energia la tiro a la xarxa i no s'utilitza, vull dir, no té sentit. Llavors, segurament té més sentit tindre aquest tipus de bateries o començar a tindre acumuladors que no tenen aquest impacte visual, que ajudarien a complementar aquesta normativa que diu que cada ajuntament ha de participar, i ajudaria molt, sobretot, jo hi ha un aspecte que és el que crec que està fallant més, quan sigui l'energia que sigui, sigui eòlica, fotovoltaica, com reverteix això a la gent del territori, perquè aquí segueix generant energia, per a que se'n vagi a no sé on, pues, serà que no, perquè ja potser ja estem col·laborant més del que pertoca. Jo ho entenc, a tot arreu no es pot fer eòlica, a tot arreu no es pot fer fotovoltaica, o no tenen l'espai, alguns ajuntaments, però bueno, tenen sostres, tenen, vull dir, escolta, se pot generar molta energia. Ara hem de buscar la manera és de com guardar aquesta energia i utilitzar-la, no sé, se m'ocorreix a mi, doncs, per exemple, tot la il·luminació nocturna del, doncs, bueno, escolta, el que vingui, l'empresa que vulgui vindre a fer plaques fotovoltaiques ha d'haver un primer acotada en uns espais, que no hi hagi impacte visual, que no afecti a la poca agricultura que tenim ni als veïns, però que reverteixi. Vull dir, ens ha de revertir, perquè és que si no, no té cap sentit. Vull dir, estem per col·laborar? Sí, però bé, potser toca que també ens toqui alguna cosa, no? Pues que als veïns se'ls pugui reduir la despesa elèctrica, no? Per dir alguna cosa. Llavors el plàter el que contempla és que tothom hem de col·laborar, però clar, ningú vol que li fotin aquí tres parcs eòlics. Doncs pues no, està clar. Llavors, haurem de buscar aquest punt d'equilibri i, sobretot, també com ens podem aprofitar com a ajuntament i com a poble.
Doncs molt bé, hem arribat al punt final.
Sí, bueno, no sé si... Llàstima, perquè jo volia felicitar-te a tu i a les companyes del reconeixement que havia fet el Col·legi de Periodistes, que hem fet una altra noticieta allí, i jo crec que, a més, sou un servei públic i val la pena remarcar-ho, no?, això. Vull dir que, no sé, jo em sento orgullós de que us hagin donat aquest premi, i, bueno, i això vol dir tot l'esforç, estos anys, molts anys aquí treballant, que a vegades no es nota, no? Però clar, el dia que no va la ràdio, tothom, què passa avui, què passa avui? Pues sí, és part d'aquí del poble, no? Jo estic content que us hagin donat aquest premi, vull dir.
Per la part que em toca, moltíssimes gràcies, i també ho faig extensiu en nom de les meues companyes, un agraïment. Alguna cosa més? Estem damunt de festes.
Exacte, pues precisament això, que a xalar, a disfrutar, a lo que puguem disfrutar al màxim, i bueno, simplement pues, dir que s'ha ampliat els temes de seguretat per a que hi hagi una candelera amb tranquil·litat, i sobretot la gent que s'ho passi bé i que no espatlli massa el mobiliari públic, no? Que això seria important, perquè al final ho paguem entre tots.
Dit això, molt bones festes. Igual, i ens trobem en la pròxima ocasió del torn del PSC al programa Portaveus. Que vagi bé. Portaveus, el programa de contingut polític i municipal a la Cala RTV. Els dimecres a les 11 del matí i en diferit a les 6 de la tarda i les 10 de la nit. Cada setmana escoltem les opinions dels representants dels partits polítics municipals. Aquesta setmana, Xavier de la Fuente, regidor del Partit Socialista de Catalunya. Portaveus, el programa que cal escoltar per estar al cas del que passa a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a la Cala RTV.